Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Va, eh?
Home, esclar!
Pot saltar... O sigui, aquest material diu que té, que les partícules aquestes magnètiques tenen dues funcions. Primer, provoquen que el metall respongui al camp magnètic. I després li donen una mobilitat enorme, de manera que s'ha aconseguit que el robot que està fet d'aquest metall líquid salta 20 vegades la seva alçada.
Però, 20. Perdona un segon.
Escala parets, es divideix per la meitat
Superman.
I gira sobre si mateix a 1.500 revolucions per minut. És la bomba.
Què ha acabat d'explicar el senyor Stulin?
És la requete bomba, eh?
Sí, clar, però bé,
ja ho ha dit l'Stulin.
Et veig tan il·lusionada que serà la màquina que acabarà amb nosaltres. Acabarà amb tu. Agafarà el teu cap.
Si no ens cal.
I el llançarà, li fotrà una puntada de peu i el llançarà a 20 quilòmetres de distància.
La màquina que heu destruït tot i està inventada fa temps.
Gràcies, senyor Buigas. I tu, entusiasmada amb aquest...
Sí, ho trobo interessantíssim.
Però interessantíssim. Però, perdona un segon, acabo de posar això de l'Stulin de fa 2014,
eh?
Llumanera, excel·lent, un periodista ole, i quantes vegades l'heu trucat més, senyor Clopés?
Bueno, a veure, ara aquí ja... Aquí
no, no, jo només vull dir una cosa. Aquest senyor, el 2014, te va explicar una cosa, que ara la Keila està que treu fa bastolla. No, senyor, és una vergonya, és una vergonya el periodisme que feu en aquest programa.
Se'l truca quan es considera que se l'ha de trucar. No hi ha cap veto aquí.
També li he de dir que els arguments d'Stulin, hi va haver alguns moments ja que...
Què? No, perdona, que aquest argument feia un mofa i befa.
No, en cap moment.
D'aquest argument vau fer mofa i
en cap moment.
Que si feia una cosa
determinada... No, en cap moment, que...
Del T-1000, del T-1000, que és una cosa d'una pel·lícula. Una cosa d'una pel·lícula. I què ha sortit ara? No! El senyor us castigarà tots. I vindrà aquest robot i us farà xixina.
Bé, són les 5 de la tarda, 2 minuts. Gràcies, Míriam.
Fins demà.
Obrim línies amb els serveis informatius. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Com tenim el 8M? A veure.
Doncs mira, de moment, amb més reaccions en aquest 8 de març, els sindicats reclamen més lleis per posar fi a les desigualtats entre homes i dones a la feina. El secretari general d'UGT, Camil Ros, diu que la situació de les dones al mercat laboral és millor que fa un any gràcies a la pujada del salari mínim i la reforma laboral, però tot i això remarca que es queda molta feina per fer encara i que el mercat de treball no canvia, diu, si no se li obliga.
Nosaltres volem paritat a tota l'estructura empresarial. I, per tant, està molt bé que obliguin, però han d'obligar més avall. Si no obliguen més avall, doncs ara tindrem uns òrgans de direcció, tindrem uns governs en paritat, però no baixarà baix, perquè quan entrem al mercat de treball, si no s'obliga, no es canvia.
UGT, igual que Comissions Obreres, no s'han sumat a la vaga de 24 hores convocada per avui d'altres sindicats, però sí que seran a la manifestació unitària d'aquesta tarda a Barcelona. Començarà a 6:45 a la plaça Universitat i acabarà al passeig Lluís Companys. La convoca l'assemblea 8M. A la resta del país també hi haurà més concentracions. A Girona n'hi haurà convocades 2 a les 6. A la mateixa hora també n'hi ha una a Lleida, un mitja hora més tard en començarà una altra de diferent. I finalment a Tarragona es farà una marxa a partir de les 7 de la tarda. Aquest matí ha estat el torn de les protestes dels estudiants que han reivindicat una educació feminista. I a aquesta hora comença a Badalona una concentració per rebutjar la violació múltiple a una nena de 12 anys el novembre passat. Això després que fa uns minuts hagi acabat el ple extraordinari que ha convocat l'Ajuntament per condemnar-ho. L'alcalde de la ciutat, Rubén Guijarro, ha explicat que l'Ajuntament es personarà en el cas com a acusació particular.
Aquest episodi de violència masclista ha provocat un sentiment d'indignació, neguit i dolor a tots els veïns i veïnes de la ciutat i també a les institucions públiques, i és per aquest motiu que des de l'Ajuntament de Badalona volem condemnar de forma enèrgica i unànime aquests fets.
L'agressió sexual hauria passat en uns lavabos del centre comercial Màgic. Recordem que els Mossos han identificat 5 dels 6 agressors, tots ells menors d'edat. I experts en informàtica troben molt estrany que el ciberatac de diumenge a l'Hospital Clínic encara no s'hagi reivindicat. El pèrit informàtic de Quàntica 14, Jorge Coronado, diu que Ransom House, el responsable que hi ha darrere de l'atac, segons el govern català, normalment demana rescats de forma immediata. Per això sospita que darrere de tot plegat pugui haver-hi altres pirates informàtics, ho ha dit el versió RAC1.
Ransom House en ningún momento ha manifestado ser los autores, ni siquiera ha manifestado haber realizado una intrusión y ningún tipo de chantaje. Entonces nos encontramos con dos hipótesis. Una, que no lo hayan publicado porque hayan llevado una negociación con la víctima y esta pues haya pagado, a, digamos, más a cambio de que no se publique. Dos, que efectivamente Ransom House no sea el atacante. O también, digamos, podemos decir que es que aún no lo han publicado porque no le ha dado tiempo.
Coronado també considera que el Clínic tenia unes mesures de protecció davant de ciberatacs molt febles. Mentrestant, l'hospital continua amb una activitat limitada, sobretot a les consultes externes. Avui s'hi estan fent entre un 15 i un 25% de les visites, mentre que de cirurgies no urgents ja s'està arribant al 70%. El que encara no s'ha pogut recuperar són els tractaments de radioteràpia. S'estan derivant els malalts amb càncer a l'Hospital de Sant Pau. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El president de la Lliga, Javier Tebas, torna a carregar contra Joan Laporta pel cas Negreira. L'acusa de victimisme i l'empeny a donar explicacions.
La excusa inicial ya se dio cuenta que no le ha servido. El monstruo se va haciendo más grande, se van saliendo las cosas más grande, más grande, más grande. Él sigue sin dar explicaciones y ahora pues resulta que será de la culpa de Tebas cuando vuelva a decir lo mismo. Solo con ver quiénes están moviendo el árbol se dará cuenta dónde tiene que se está equivocando de puerta de habitación. Pero mi consejo, que menos victimismo y más claridad de lo que pasó. Y si es una claridad sucia y tal, pues tendrán que tener las consecuencias.
Tebas també ha reiterat que es personarà com a acusació particular quan el cas arribi als jutjats i anima la Federació Espanyola de Futbol que també faci el mateix. Tot plegat el dia que es tanquen dues eliminatòries més dels vuitens de final de la Champions, a les 9 Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, amb 1-0 favorable als alemanys de l'anada, i Tottenham Milan amb avantatge pels italians també d'1-0. I entre les previsions de l'àmbit poliesportiu, avui també destacar el bàsquet en partit per la penya a l'Eurocup. Juga a la pista del Bourg-en-Bresse francès a 8:15, mentre que el Manresa ho farà a Turquia contra el Başakşehir a la Champions de la FIBA. Serà a partir de les 6.
I pel que fa al temps, les properes hores tindrem algunes precipitacions febles al nord de les comarques de Lleida, amb una cota de neu per sobre dels 2.000 metres. Demà a primeres hores n'hi haurà a les Terres de l'Ebre i al sud del Pla de Lleida. Durant la tarda tindrem dues tongades de ruixats i tempestes que entraran per l'Aragó i escombraran el país. Algunes seran fortes, però viatjaran ràpidament i duraran poca estona. L'ambient serà molt suau al migdia, però no tant com avui.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
I ara, un altre anunci? Sabem que no vols perdre el temps. Per això el tram de la C32 entre Cubelles i el Vendrell ara és gratuït. Sí, sí, gratuït. I també pots gaudir de descomptes del 50% al tram Castelldefels-Sitges. Així que ja ho saps, a la C32 fes via i estalvia. Informa-te'n a territori.gencat.cat per una mobilitat més fàcil i més segura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 20 de març. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Pilota.
Finestra. Com nova. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Seu honor en activitats celebrar sencer més. Un dediquem això per Imanga a l'encanta ens afnacla. Què? No sabies que el manga es llegeix al revés? Doncs passa pel mes del manga de l'Afnac, que amb tot el que faran, segur que aprendràs això i un munt de coses més. A més, et regalen amb les teves compres una làmina exclusiva. Et falta Afnac i Afnac.es.
El juliol gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives.
Jornada de portes obertes, dissabte 11 de març.
Per a més informació, masllop.es.
Aquesta primavera vine a lluir els teus millors looks al superesdeveniment del Centre Comercial Esplau. Cada dijous del 9 al 23 de març t'esperen els plans més top. Cupido en concert. El Meet and Greet i concert showcase exclusiu de l'últim disc de Lil Dami. Desfilades de joves dissenyadors entre moltes sorpreses més. Aquesta primavera pètal a l'Esplau. Més info esplau.com/pètalo.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat.
És fàcil.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Cinc de la tarda, 10 minuts. Ahir coneixíem a través del Tu diràs de RAC1 novetats pel que fa a la samarreta de l'Arsa. En el proper clàssic contra el Madrid, recordeu data 19 de març, en lloc de lluir la publicitat de Spotify, el Barça portarà un logo d'aquesta senyoreta. Avui, més enllà del valor econòmic, volem parlar del valor sentimental de les samarretes, perquè la redacció ja ha generat molta discrepància de si el Barça ha d'anar amb Rosalía o no ha d'anar Rosalía per jugar al clàssic Marc Serra.
Bona tarda. Vostè ha crits, a la redacció.
No hi ha discrepància.
No, sí que hi ha discrepància.
El Gat Negre està en contra d'empastifar de lletres i lletrades,
doncs
una samarreta que és sagrada.
Ara, depèn, hi ha gent que creu que és una bona intente cordial,
No. Marc, hem fet una enquesta, de fet.
Sí.
Hem fet una enquesta preguntant, us agrada que la samarreta del Barça porti publicitat de cantants?
No!
Això pot canviar, Al llarg d'aquests propers minuts pot canviar, perquè podeu trobar aquesta enquesta en el nostre perfil de Twitter. Però de moment, qui guanya? Els que diuen sí, m'agrada, amb un 57,8% de la gent.
Perdona, són socis del Barça?
Sí, m'agrada. Nosaltres no hem preguntat si són socis o no. Heu preguntat si us agrada que la samarreta del Barça porti publicitat.
Si em deixen raonar, senyora agressiva, li faré la pregunta.
No, agressiva no.
Han verificat que la gent que està... No, és agressiva. Vostè no em deixa expressar-me amb la meva llibertat com a dona, enraonadora i amb cos d'home.
Li estic explicant...
Com? Perquè tothom em diu que tinc veu de dona, doncs ja dic que sóc una dona. I així acabem abans.
Però què ve a dir? Perquè,
s'ha verificat que tota aquesta gent...
No, s'ha verificat.
S'ha verificat que la senyora...
És l'opinió.
S'ha verificat que la senyora Rosa Frita és del Barça?
Ara. És que, aquí tothom en raona.
No ho sabem.
Aquí tothom en raona.
No ho sabem. Però hi ha molta gent que li agrada Rosalía i li agrada el Barça i té molta il·lusió per comprar-se aquesta samarreta.
Però que no vol dir que jugui bé. Jo trobo que jugar a la Rosalía al Barça, no, jo li ho veig.
Però en tot cas, déu-n'hi-do com està l'enquesta. L'anirem comentant durant les següents minuts, perquè no està al 50-50, però molt ajustada.
Està ara la cosa?
La cosa està amb un 57%, de 57,8%, pràcticament un 58% dels oients, que estan a favor que la samarreta del Barça porti publicitat de cantants, i un 42,2% que ja està en contra.
El que faltava.
Bueno, aquí no és una qüestió de poder triar si es vol un símbol o no la samarreta. El patrocini de Spotify ja se sabia que incluïa aquesta possibilitat, que en alguns partits es fes publicitat d'una estrella de la música, però això no agrada a molta gent, que considera que la samarreta, això ho he llegit avui,
no es toca.
Es taca. La samarreta està tacada.
I embrutada.
Bueno, jo he llegit tacada. No estem parlant, per exemple, d'UNICEF, sinó de promocionar artistes de fama mundial. De fet, recordeu que serà la segona vegada.
Bueno, però ja potser és millor potser promocionar, no ho sé, a mi és una opinió, Rosalía, que potser Qatar.
O a una casa d'apostes, com s'havia dit, també,
bueno,
de patrocinis.
Amb Qatar no teníem la mala sort que hem tingut. Amb l'anterior cantant aquest del Drake,
el
Mussó, que portava un símbol com Mussol.
No ens va portar... no ens fa por.
I com hem acabat quan vam portar la propaganda?
Molt bé.
Treu la música d'aquest tipus. Que és gafe.
Treu.
És més gafe que el de Jo soc culer. Que ens van sorrar. I què va passar amb aquest senyor, el drac, és aquest com vam portar la samarreta?
Què va passar?
Pues que Barcelona va quedar eliminat de les Champions i d'altres històries.
Doncs
anem jugant.
Bueno, parlant de samarretes, el contrast del dia l'hem pogut veure en la cerimònia d'aquesta matinada, on els Lakers han retirat el dorsal 16 del Pau Gasol, que ha quedat just al costat del 24 de Kobe Bryant, en una imatge on s'ha pogut veure una samarreta impoluta, sense cap publicitat, on només hi ha els colors dels Lakers, amb el nom de Gasol al mig. Des d'ahir, la reacció a les xarxes es divideix entre l'entusiasme de molta gent, que estan fent un compte enrere, fins i tot, he vist compte enrere per comprar la samarreta, preguntant al Barça quan es vendrà, i gent que no veu gens clar on hi ha aquesta unió entre cantants i samarreta del Barça. Sobre samarretes i el valor que li donem, en començarem parlant amb un autèntic especialista en esport i màrqueting, cofundador i CEO de Tu Playbook, el periodista Marc Menchen. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, Marc? Gràcies per acompanyar-nos. La gent que defensa la samarreta neta,
sí,
creus que la tornaran a veure algun dia a Can Barça o això ja no s'estilarà?
Si hi ha un problema amb les impremtes, sí, si no, jo crec que és un actiu publicitari més dels clubs que almenys a l'elit s'ha de vendre, perquè pensem que el club més modest de l'elit, 40-50 milions d'euros l'any per aquesta publicitat, sempre ho aconsegueix, per tant el Barça no està en situació de permetre renunciar a aquests diners.
Què es ven millor? Ara anem a fer samarreta ficció.
Ara.
Millor una samarreta del Barça neta o una samarreta del Barça, per exemple, amb el mussol o amb aquest eslògan o aquest logo de Rosalía que ha explicat
aquesta
avui RAC1?
Aquesta taca, digueu.
No, jo crec que si de sobte hi ha una samarreta sense publicitat, jo crec que es vendria molt ràpid i molt bé.
Sí.
Però també crec que hi ha molta gent que potser una samarreta de sobte amb el logo de la Rosalía o amb el Drake o amb The Killers o amb qui sigui, doncs també és una samarreta que segurament es vendrà de manera bastant ràpida. Jo crec que la gent ja té un interioritzat que hi ha publicitat a les samarretes.
Tu creus?
El que es preocupa més és si és senyera, si és blaugrana, si les ratlles són verticals, són horitzontals i de més, però jo crec que aquest fenomen, de fet els clubs l'estan aprofitant i estan llançant samarretes retro per precisament aquests nostàlgics que es comprin la de cotó antiga i ja està.
Ah, o sigui, la gent que li agrada la samarreta neta se n'ha d'anar a les samarretes antigues.
Que són les maques.
Bueno, que són les maques, depèn de cadascú. Digues, Marc.
No, que és això, o sigui, que realment estan trobant un filó en aquestes samarretes antigues retro, que tampoc les venen barates, però a part, com que no són del fabricant, no són de Nike o d'Adidas, sinó que són del propi club, inclús pel Barça és més lucratiu, perquè tenen més marge de benefici.
Mira, aneu a comprar les samarretes vintage, que el Barça guanyarà més calés que no les samarretes oficials.
No, sí, senyor.
Tu ens has d'explicar la relació entre el màrqueting i una samarreta, per exemple, amb un mussol. Però a nivell mundial, quan el Barça es posa aquesta samarreta, que és en grans clàssics...
Bueno, a banda del mussol ja podem anar al de Rosalía.
O amb el de Rosalía. És que no sabem Rosalía què es posarà.
Sí,
un logo, un motomami, no sabem. Tu creus que això dona una imatge de club normal i corrent? Un mussol, un motomami, o això és inevitable?
Sembla la vaca paca, ja.
Ens hi hem d'acostumar.
El Barça sembla la vaca paca.
Marc.
No, jo crec que inclús et dona un punt de modernó i de cool, que de fet,
el
fan de futbol...
De Rosalía o de qui sigui?
El fan de sempre estarà allà i sempre l'atraparàs amb el futbol, però un aficionat a la música que li agrada a Rosalía, segurament pel simple fet de que de sobte té l'accés a la samarreta de Rosalía, o sigui, Rosalía surt a la samarreta del Barça, impacta amb el Barça, o sigui, la campanya de publicitat gratis que s'estarà fent al Barça amb el tema Rosalía, jo crec que és molt gran i que s'ha de mantenir i que ho han d'aprofitar perquè hi ha molta gent que no sempre li agradarà el Barça i no sempre li agradarà el futbol. Per tant, impactes en gent i potser vens una samarreta que d'altra manera no hauries venut.
Sí, bueno, això em sembla molt bé i vendre samarretes. Però anem al tema important. Com podem tenir una samarreta del primer equip del Barcelona, del Barça, amb una noia que és la Rosalía? Què té a veure el Barça amb la Rosalía? Això
ara,
va començar. Què té a veure? I a més...
No.
A més, on està l'acte notarial o la prova, la documentació, papers... Papers. Que ara s'ha vist amb això de l'Hospital Clínic que el bo és el paper.
Paper canta.
On estan els papers que demostren que aquesta noia és del Barça? Perquè encara resultarà que és de l'Espanyol o del Madrid. I tindrem aquí la Luisa Frigo del Mundo de la Canción, patrocinant el Barcelona i echando la mala suerte. Home, i tot pel 4 duros. Si estem arruïnats ja, què més dona? I ara ve d'aquí.
Home!
Prefereixo morir arruïnat que morir tacat per una traïdora. Ja pot enronar. Si no, penjat.
Pobre.
No, però és que això, el fan de la Rosalía li és bastant igual, i potser es compra la samarreta.
Però és que es compra la samarreta de la Rosalía, no de la Barça!
Però llavors el Barça no rasca.
És igual.
Bueno, el que està passant ara aquí és que, per exemple, tenim un Mussol amb Drake, del que no sabem absolutament res, i tenim una moto amb la Rosalía, que tampoc sabem...
Sí, però hi ha una cosa que el Pixas Martí ho ha plantejat d'aquesta manera, però... Tenim la seguretat que Rosalía és del Barça...
Perquè jo, seria... jo no ho sé.
Perquè això pot ser... O sigui, imagineu-se...
No,
pot passar que surti una fotografia, un document, perquè n'hi ha milers a la xarxa...
De petita, amb la samarreta
del Madrid,
per favor.
O que estigui a favor de l'Espanyol, tal... Aleshores, aquí tens ja un conflicte.
Però, perdona, el que t'estan dient al Marc, si ho entenc bé... Marc,
és que és igual. Ja
que això li és, o sigui, és estem igual un punt, que és igual, Marc.
És igual tot. Vale.
No, pregunto.
No, però ja és igual, doncs com que...
A veure, què ets diu el Marc?
Marc, digui.
No, sobretot és entendre que el Barça el que li permet és accedir a un públic que li és igual que el futbol. O sigui, que realment li agradarà el Barça, li farà certa gràcia al Barça perquè el Barça ha portat el logo de Rosalía i això és una mica el que busca el Barça amb lo de Drake, amb lo de Rosalía. O si mireu l'Instagram del Barça, cada dos per tres fan trobades amb cantants o artistes que jo no tinc ni idea de qui són, però que tu mires els seus perfils socials, tenen entre 3, 10, 20 milions de seguidors a xarxes, i és una manera de, primer, d'entendre que el Barça no és el centre de l'univers per molta gent, que sí que som del Barça, i que, per tant, per arribar a aquesta gent, per generar impressions, per donar-li al patrocinador que t'està demanant, que és visibilitat, has de fer aquesta mena de creuaments amb el món de l'entreteniment que jo, per mi, estan bastant justificats. És com, per no, és com dir que no vols ser Spotify perquè el CEO de Spotify, abans de patrocinar el Barça, va voler comprar l'Arsenal.
I a mi m'agradaria saber una altra cosa, perquè, clar, aquí estem en parlant molt, però és que el pròxim ja serà què? Que el Barça porti la cara de Putin?
Bueno, a veure...
Perquè, clar, posats a d'allò, o del grup...
Bueno, el Barça ja va portar el patrocini de Qatar, sí. I va haver crítiques, però
la cara
va portar.
Bueno, la cara de Putin aquí al pit, és clar, al final ho comprem tot.
I pel que diu el Marc Manchen, al final aquí, escolta, és igual, no hi ha escrúpols, no tinguem manies, i és igual.
El d'Unicef aquest...
Unicef, no sap ni pronunciar-ho. Unicef, sí. Unicef, sí.
Era del Barça o del Madrid?
Bueno, aquesta era la gràcia.
Era universal. Els
del Qatar, el Barça, sí, el Barça, el Qatar.
Em deixa dir una cosa. Unicef era un acte solidari del Barça amb Frank. Qatar pagava el Barça.
Jo conec gent de Zanussi, que són del Barça, que treballen a Zanussi.
Estudio una
mica. Senyor Vicenç, dir-li, això ens ho diu un oient, el Ramon Manzanera, que la Rosalía és del Barça.
Ho diu un oient per Twitter, amb un nom que no te'l creus ni tu, Ramon Manzanera, i que no té ni foto de perfil ni que sabe qui és. Que igual és una japeruda que està allà, mira, escrita perquè vol.
A nivell reputacional, Marc, seria també el mateix que, com s'havia dit, hi hagués un patrocini d'una casa de criptomonedes, per exemple, o una casa d'apostes?
Cara Putin.
Jo crec que això el Barça ja ho ha tingut, o sigui, de fet, encara manté un patrocini d'una casa d'apostes russa, o sigui, que això, això el Barça ja fa temps que baixa enrere aquesta part. Jo crec que estem en una indústria pagant Sant Pere Canta, i és veritat que al final sempre acaba sent un debat molt, molt de ciutat, si em permeteu, però després fora... El que es valorarà del club és que hagi sigut àgil fent una col·laboració amb la Rosalía, amb el Drake, amb l'altre. Llavors, jo que sempre serà un tema més de debat intern i dels valors del club i d'aquesta... Volem mantenir un club social però no volem quedar-nos enrere en la indústria del futbol, Superliga, etc. I aquest debat sempre hi serà. Jo crec que serà més soroll intern que no portes tant fora, que jo crec que es valorarà molt bé aquesta acció.
És a dir, aquí és o et vens perquè necessites els cèntims per força, clar, o vols mantenir aquesta cosa impoluta, pura, del barcelonisme. O sigui, aquest és el debat.
Però ja no queden clubs així. O sigui, tots els clubs, inclús l'Atlètic Club de Bilbao, que fins ara, potser fins l'any passat, era un club que només treballava amb empreses del País Basc i era molt pulcre i no venia tota la publicitat que podia vendre de l'equipació, aquesta temporada ja ho ha començat a fer, perquè realment si tu renuncies a uns diners que la resta està agafant, al final perds competitivitat. Si perds competitivitat, al final no tindràs resultats esportius, per tant, t'enfadaràs més perquè estigui la Rosalía o perquè no fots un gol.
Pues es parla de
triar.
Per tant, la samarreta impoluta, des del punt de vista que tu toques, de màrqueting i d'acords comercials, és molt difícil que torni als grans equips.
És impossible.
Impossible.
Home, doncs es fa una derrama entre els socis.
Jo dic una cosa,
els socis estan molt...
Jo dic una cosa, per què no fem un programa impoluto?
sense publicitat.
Mm-hmm. Ja es fan. Per exemple,
hi ha publicitat que escolta Catalunya Ràdio, eh?
Si no cal que cridi, que el sento. És que a vegades es posa d'una manera que comença a cridar.
Així
és que li passa. Hi ha publicitat. Ves a Televisió Espanyola, a Ràdio Nacional.
I es va aprovar.
I no es fa publicitat.
Però nosaltres...
No es va aprovar, no es fa publicitat.
I una última pregunta.
Que
després en parlarem.
No, jo només dic que sí que existeix, que és el que deia vostè.
No, però nosaltres no la fem, impoluta.
Sí, però és que nosaltres estem en una ràdio privada. És que què està barrejant, vostè? És que no sé.
T'anava a preguntar, Marc...
Vagi a un debat de televisió. No sé, és que ara de cop a volta no sé qui estic parlant. No sé, no el conec.
Bueno,
no
el reconec.
El conec qui és, vostè? No el conec, no el reconec. No sé qui és.
A Spotify li està sortint bé la jugada, Marc? Perquè es diu Spotify Camp Nou. Tu creus que això ha quallat o no?
No, i és un dels reptes que tenia com a marca. De fet, el Real Madrid va renunciar a vendre el cognom de Santiago Bernabéu perquè van veure que seria molt impossible que la gent deixés de dir el Bernabéu sense dir ni tan sols Santiago. Jo crec que quan es faci el nou estadi, jo crec que potser canvia. És veritat que ells no busquen tant un altre cop que sigui en la conversa social de Barcelona que la gent digui Spotify Camp Nou en lloc de Camp Nou, sinó que a tots els mitjans de comunicació, els documents que fa el Barça, que fa la UEFA, etc., que sempre surti Spotify Camp Nou. I després jo crec, intueixo, vull creure que en l'acord que hi ha, un cop estigui l'estadi fet, que Spotify converteixi l'espai Barça en un espai de fer esdeveniments, concerts dels seus artistes, que al moment aquestes col·laboracions ja s'estan començant a fer. Quan tu mires un partit del Barça, realment a les valles publicitàries, l'au televisiva que li diuen al sector, normalment promocionen a molt artista de Spotify, jo crec que ja buscaven una mica això, i jo crec que no hem de deixar de pensar que en algun moment Spotify muntarà concerts aquí al Camp Nou. Uh-huh.
Per cert, senyor Vicenç Martí, que abans posava en dubte el que ens ha dit. No, a veure, jo ara li estic explicant. Abans hem llegit un tuit i diu, i qui és aquest? Quina credibilitat té aquest oient que diu que Rosalía és del Barça? Miri, a l'abril del 2022...
Uh-huh. Qui és aquest?
Un moment.
Qui és aquest a l'abril del 2022?
El mes d'abril del 2022, a l'assemblea del Barça... Sí. Una de les preguntes que va fer un dels socis, que és Josep Cubells, que és secretari de la Junta Directiva...
Sí, jo conec, havia estat a l'associació de bàsquet.
Ah, exacte. Sí. Doncs li va preguntar a Laporta si el motomami de Rosalía es portaria algun dia la samarreta en algun partit. Uh-huh. I es veu que el gest de Laporta ho va dir tot, i Laporta va respondre així.
Però sempre seria de comú acord entre nosaltres i Spotify.
Correcte.
I no sabem si serà... Estàs parlant de la 28, eh?
Correcte, sí.
No sabem si serà... Motomami de la Rosalía, encara que ens agrada molt, tot sigui dit, una salutació aquí a la Rosalía si ens estigui sentint, perquè no sé si sóc del Barça, però sí que s'ha manifestat doncs algun cop doncs la simpatia pel club.
Ah, ja està, pots treure, ja està,
tranquil,
pues ja pot veure Motomami, Motopapi, Motoabuela.
Ara ja la podeu posar.
Ara sí.
Marc, moltíssimes gràcies, una abraçada.
De veritat.
Una abraçada,
que vagi bé. Fins una altra. Adéu-siau, Marc. Adéu-siau. Doncs...
M'agrada molt com han mantingut vostès el criteri.
Un cop han confirmat
que Rosalía és simpatitzant del Barça.
Home, és lògic. Això que acabem de dir és lògic.
Però no sé si ha canviat l'estadística, Marta.
Doncs mira, en aquesta estona... encara guanya el sí m'agrada que el Barça porti publicitat de cantants per un 57,1% dels vots, mentre que un 42,9% hi està en contra. Han votat més de 650 persones.
Sí que ens agrada, però que siguin cantants autènticament del Barça, com per exemple la companyia elèctrica Gamba. Aquests sí que són del Barça.
Aquests sí.
Aquests no paguen el que paga Spotify per Rosalía.
Perquè potser no voldran, no poden.
I
el Lluís Llach? El Lluís Llach també és barcelonista.
Vostè creu que Lluís Llach té interès a anar a la samarreta?
Es pot posar un gorrito.
Va actuar al Camp Nou,
Va actuar.
Va actuar al Camp Nou, però...
Amb la gorra del Barça.
Lluís Llach fa poc li van preguntar si li havien proposat ser doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona.
Aquest és
Lluís Llach? Des de quan? A veure, Alujas, para. A veure.
Crec que no, eh?
A veure, és que això és una heretgia...
Què passa?
Aquesta és una cançó que es va fer pel Barça.
És igual, és igual. Lluís Llach. O sigui, Lluís Llach, com pot ser que en un dàlet de RAC1 no hi hagi Lluís Llach? O sigui, ja hem arribat a un punt de misèria musical, com pot ser?
Amb la sequera el llac s'ha secat.
No, però Lluís Llach, posa en Lluís Llach, és igual. No cal que canti el Barça. És que no sé si cantar mai l'himne del Barça, crec que no. Mai he tingut cap vinculació
però,
amb el Barça.
Però, en canvi, el que sí que ha cantat amb el Barça i té tota la vinculació al món és Diango, que aquest sí que hauria d'estar a la samarreta.
Això sí, això sí.
Mira. És un bo. Som és un bluff. I Guillermina Mota.
Home!
Jo sóc Barça, l'unista, m'encanten Samitier.
Però llavors vostès el que volen és que en lloc d'haver-hi un logo de Motomami hi hagi el nom de Guillermina Mota a la samarreta del Barça.
La cara.
Bueno, doncs el seu públic en dia, també.
Què genera això a nivell d'ingressos? Això tot això és per generar ingressos. Què genera?
Doncs que la gent aniria aquí a la internet i buscaria escoltar la Guillermina i dirien, mira, esta sí que és verdad.
Però sí, home, sí, això sí.
Bueno, això m'hauria sentit.
Per cert, pregunta pel Vicenç Martí, que m'ha semblat molt interessant. El Santi Colo diu...
Santi Colo?
Santi, Colo. És igual, el Santi. Diu, una pregunta al soci Vicenç Martí.
Què vol?
Per què soci, oi?
Home. Soci 12.345 del Barcelona.
Diu, doncs, si vostè té aquest número que l'està reproduint ell...
12.345.
Cada any, si pagues, et baixa el número.
Bueno, exacte.
Contesti, bueno. Sisplau.
Sí, exacte.
Contesti, sisplau. A vostè, com és que té el mateix número?
Perquè ja...
Si cada any et baixa
som un grup de socis antics que ens mantenen
no,
el 12.
número. 12.000 no és un soci antic, eh?
No.
Disculpi, 12.345, sí, no, aquí hi ha una cosa que no quadra.
12.000 és antic, nena. Quants socis té? Però són més de 100.000.
No, és dels antics antics.
No, però ell fa temps que va tenir...
Jo pago una derrama especial perquè em mantinguin aquest número, sí, perquè si no, no me'n recordo. Sí, perquè 12.345 sí, és perquè 1, 2, 3, 4, 5.
I jo tinc almenys 10.
Bueno, he anat a buscar altres...
Ja em perdonaran, què? Però... Veritat, Crec que aquesta pregunta del Santi, no? Santi?
Sí, el Santi.
Crec que és...
S'ha obert un meló, eh?
Home, és la pregunta... O sigui, acabem
és que els
de desemmascarar... No,
totalment, els ha desemmascarat.
No, farsants.
Han quedat en evidència.
Sobretot a Vicenç Martí, que no, sempre fa ostentació del carnet, del número de soci.
No,
I acaba de quedar palès, tal com diu el Santi. Truqui. I, a més, recordo que és així, que a mesura que van passant els anys, el número dels socis,
sí, socis van canviant. A la majoria de gent sí, però truqui al Futbol Club Barcelona i veurà que hi ha uns casos especials.
Especials per què?
Amb insígnia d'or.
Amb insígnia d'or i diamante. Insígnia d'oro, brillante i diamante.
L'insígnia d'or. I l'altra cosa te diré.
No, però perdonin. O sigui, és que... És que els hem enganxat amb el carrito de l'helau i estan dissimulant.
Helado, te lo metes tú, congelado.
Miri, això
no
és com, com l'obra del Tots eren fills meus, que l'estan fent ara al lliure, que hi ha un moment...
O fills meus, jo no tinc fills.
No, dic que l'obra de teatre. Que hi ha un moment, text d'Arthur Miller, obra extraordinària, que per cert no hi ha entrades, que hi ha un moment que a la família hi ha algú que se li escapa el carrito de l'helau. Pues a vostès se'ls acaba de veure el carrito de l'helau.
Perdona.
No, vostè, no, ja se li va escapar, ja se li va veure el llautó amb Titanic, i avui el Santi
aquí se li escapa.
Ha desemmascarat que vostè porta amb el rotllo del carnet del Barça,
i aquest carnet del Barça
no existeix.
Des de l'any 26.
D'ençà que te'n fas l'intel·lectual anant pels teatres, pels òperes i pels llibres, d'ençà que et fas intel·lectual,
no, perquè m'ha vingut al cap Tots eren fills meus. Mira, si passa el mateix, tot sembla tot perfecte, i ja passa una cosa, però les espòilers, que de sobte
et
desemmascara més d'un.
Em deixa parlar? O solo tiene que hablar aquí el Mickey Mouse con gafas?
Estaria molt bé que truqués el soci 12.345.
Perquè jo tinc una notícia.
Això sí que estaria bé.
Aquí hi ha una persona.
Això hauríem de fer una recerca.
Ho hauríem de trobar.
Qui té el número 12.345?
Busquem-ho. Soci del Barça i soci de la penya barcelonista Tamarells. Truqueu a la penya barcelonista Tamarells.
La penya barcelonista?
Els Tamarells.
Què dius, no, ara?
Apunto, busca, per favor. Penya barcelonista dels Tamarells. Existeix, eh? El seu president es diu Sebastià Benassar. Sebastià Oliver Benassar.
No teniu perdó de Déu.
I acabo amb una cosa.
Què?
Aquí, l'acusador merengón, que va amb una samarreta merengona, que és el Toni Clavés, resulta que va
merengona,
dient...
Que merengona.
La penya aquesta sí que existeix.
Veus? I busca com es diu el president.
Sí, clar, miri, em fa gràcia.
Sebastià Oliver Benassar.
Jo li puc dir la penya Wembley. Miri, busca
com es diu el president.
Però quina dada... Per què ens serveix aquesta dada que m'està fent buscar ara? No, això no té res a veure amb el que li estem dient. M'està fent perdre el temps.
Para un moment, Alujas, sisplau, a veure.
Ara és que nosaltres estem...
Exacte, aquí la Caila és que ha estat perfecta d'investigadora. Vosaltres estem preguntant sobre el número de soci, que sí? L'ha desemmascarat el Santi,
no.
I ara ens surt aquí amb la penya penya barcelonista...
Està marell.
Però què té a veure?
Que sóc soci, també.
I
sabies que el exsoci del penyista...
No,
l'hem enxampat.
Tu, 1345.
No, dic, què sabia?
Sabies que l'exsoci del Barça, de penyista, era el senyor Josep Térmens, que és l'amo de la Taurus?
Ara.
Sabies això?
I què té a veure som el que li estem dient?
Això només és un soci.
Ara. Però el 12.345, què té a veure amb la penya? Què té a veure amb la penya?
No té res a veure, Marc, està despistant.
Està despistant, sisplau. Els hem pillat.
No, els hem pillat amb el carril
a l'audiència de la versió.
Has buscat lo de Sebastià Oliver, que
no li vull buscar això, perquè no té res a veure amb el que estem discutint.
És com si ara vostè em treu més temes de la història del Barça. Història. Escolti, això no aporta res. En relació al seu cas,
total,
és un farsant.
Se li ha trencat el micro al senyor Barcelona.
Que
ara li ha quedat el micro...
En relació, es demostra que vostè és un farsant.
Tu sí que és un farsant.
És un farsant i que ni número de soci...
Ves a la merda i que la menja està enroscada.
Ara no, per favor, que no té arguments.
Fem una crida i busquem el soci 12.345.
Vicenç Martí.
No, el 12.345 de veritat.
Aquí l'únic impostor és el senyor Toni Clapés, que fa anys i anys que va dient que es farà soci de Barça i no s'ha fet mai. Tinc una samarreta blanca aquesta al Madrid.
Ara.
La segona m'ha
acusat... És una samarreta amb vinils.
Amb vinils de Figo.
Reivindico els vinils.
Amb vinils de Figo.
Ni Figo ni punyetes, vinils.
Vinils.
I si no m'he fet soci del Barça...
És perquè ets un nyordo, un escarós i un traïdor.
Hi ha
I vas al Clínic i un Hospital Espanyol.
Però, a veure, de veritat...
No em tocava
Què ha dit abans vostè del Josep Térmens?
Josep Térmens era el soci del penyista barcelonista.
Sí, què passa?
I era president de la Taurus, l'home de la Taurus.
És igual, ara.
Pues que són datos que si no ets soci del Barça no els pots saber.
No caigueu amb això, no ho
busquis. I ara diré la gran bomba barcelonista que no s'ha explicat mai.
Ai, Déu meu.
Marcelí Perelló, que va ser un dels que va fer l'atemptat al Fons 13 amb el tren, que van anar al Garraf amb el tren que van fer l'atemptat, va jugar amb el Futbol Club Barcelona quan hi havia encara els pantalons blancs, li van trencar la cama. No sé si va ser el primer o el segon partit.
I
van
veure trencar això? La cama
i no amb... consta. Els arxius del Futbol Club Barcelona no consta el senyor Marcelí Perelló, pobre, que va haver de morir a l'exili després de la guerra. I això és una vergonya.
Però
I què té a veure? I amb la cama que va anar coix tota la vida.
I diré una altra cosa.
Però què té a veure?
És que no té res a veure.
És la data
que estic...
La data. És que
dades,
ja mireu
una
altra data. Aquestes dades relacionades amb el 12.345, nom de la història del Barça.
A mi m'està convençent.
Truqueu al periodista del diari Esport, Toni Closa, que s'ha jubilat, però jo tinc el telèfon. Truqueu al periodista Toni Closa, que va venir a aquest programa, per preguntar-li si sóc soci o no sóc soci de la penya Estamanells i si conec o no la penya
Estamanells. Però no estem parlant de la penya. Que la penya és igual, home, que volem preguntar per soci del Barça.
Ara surten els oients a defensar el senyor Vicenç Martí. El Xavi Sastre ens diu, defenso el senyor Vicenç Martí. El meu avi és exjugador del Barça dels anys 20. I ja coneixia el senyor Vicenç Martí i el senyor Marcelí Virgili. Eren amb amics de l'ànima i socis. Però això no té res a veure amb el que estem dient, Xavi.
Sí que té a veure.
El que estem dient...
Els hem pillat. A veure la veritat. I la veritat sempre es pot dir.
I jo m'he pogut fer lavatives amb vodka i m'emborratxo pel cul.
Què diu,
home? Han quedat retratados, los dos.
L'autèntica recerca...
Dos estafadors.
L'autèntica recerca és trobar el soci 12.345.
Martí.
Bueno, continuarem parlant de la samarreta de Rosalía i del Barça, perquè hem fet una primera part, però demà ja...
Es quedat com una rateta. Portaré demà el carnet de la penya barcelonista als Tamarells.
No, volem que ens porti el carnet amb el número del Barça.
Exacte. Demà ho porta el número del carnet amb el número del Barça.
Ja està bé de...
Exacte.
De farsants, home.
O si no vagis a la penya als Tamarells i no torni.
Ves a la merda, escarós!
Versió RAC1.
La Laura és professora i l'Àlex administratiu. Estan feliços perquè acaben de sortir de l'hospital amb el seu primer fill en braços.
I pel nas te'l vas fotent i llavors a cagar es pel cul!
El més important serà cuidar del petit. Per això, reben una prestació de maternitat i paternitat que els permet adaptar-se a poc a la seva nova vida i centrar-se plenament en el petit. Aquesta ajuda els ofereix sobretot temps i tranquil·litat. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Govern d'Espanya.
Una dutxa que perd aigua sona així. Un radiador de cotxe que perd aigua, així. I quan ajuntem l'assegurança del cotxe i de la llar a Línia Directa, sona així. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar, a més d'un estalvi garantit, et regalem la cobertura de pneumàtics i manetes per la llar. Sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Sóc enginyer de ponts i camins, i la veritat és que el meu darrer pont és una obra mestra. Amb vols des de només 24 euros amb Welling, vaig demanar 2 dies al meu cap i amb aquests preus m'he portat a la família també. Així qualsevol es fa un pont. Amb més de 95 destins, fes-te un pont des de només 24 euros amb Welling. Consulta condicions a la nostra app o a welling.com.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de març amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival Guitar BSN, de l'exposició de fotografies de Roberto Aznó al Fotonostrum o del concert The Who al Palau Sant Jordi. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Tu saps com reclamar una factura de la llum? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes, puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
The world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Camí de les 6, canviem radicalment de qüestió, deixem els del gat negre a una banda i aprofundim amb el jutge del cas Kitchen, que déu-n'hi-do també el que diríem el seu currículum i totes les accions que fa dia rere dia. Parlem de Manuel García Castellón, que ha fet marxa enrere i ha decidit suspendre l'accés als xats de WhatsApp de l'exnúmero 2 d'Interior, Francisco Martínez. Es tracta de converses, recordem-ho, entre Martínez i el president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro, que va fer públiques a la cadena SER, es van fer públiques a la cadena SER, on l'excàrrec d'Interior demanava ajuda a Navarro. De fet, aquestes revelacions s'estudiaran demà en el ple del Consell General del Poder Judicial, que haurà de decidir si adopta alguna mesura al respecte. Ara li preguntarem a Ernesto Ekaizer si creu que la prendrà o la prendran o no. Per tant, ja el saludem des dels estudis d'aquí, de RAC1 a Barcelona, a Ernesto, que ja el tenim en línia. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
El cap de l'Audiència Nacional informava, en aquestes converses que feia referència, que va destapar la cadena SER, de qüestions sobre la investigació que estava sota secret de sumari. Per tant, per mi, un fet gravíssim. L'objectiu era que Martínez pogués preparar la seva defensa. Recordem que aquest tal Martínez s'enfronta a 15 anys de presó per l'espionatge parapolicial a Luis Bárcenas amb fons reservat. José Ramón Navarro nega que hagi donat informació rellevant i s'excusa afirmant que sempre responia amb evasives. Van ser, recordem i expliquem-ho, van ser centenars de missatges durant un any. I ara li trasllado la pregunta, Ernesto. Vostè creu que hi haurà demà conseqüències pel president de l'Audiència Nacional amb aquesta informació sobre la taula?
Bueno, bona tarda, Toni.
Bona tarda, Ernesto.
Vamos a ver, empecemos por el ABC, ¿no? Empecemos contando qué es lo que pasa aquí, antes de hablar de las consecuencias. Aquí hay un tsunami de WhatsApps, de un teléfono móvil de Francisco Martínez, y esto está relacionado con la secuencia, sería la siguiente. El 13 de marzo del 2000, 13 de marzo del 2020, un día antes de que se declare el estado de alarma, declare por el gobierno de Pedro Sánchez el estado de alarma, hay una operación montada en Cataluña y en Madrid. Se van a registrar los domicilios de Jorge Fernández Díaz en Barcelona y de Paco Martínez en Madrid, en la calle de Arturo Soria. La operación de Paco Martínez se realiza, pero dado que Jorge Fernández Díaz está enfermo de cáncer, existe el peligro de que en el contexto este de la pandemia, 13 de marzo del 2020, pueda haber un riesgo de contagio. Y como el señor Fernández Díaz está enfermo, está muy enfermo, había sido operado, pues esta operación se suspende en Barcelona. Se entra en la casa de Paco Martínez, aquí en Madrid. Paco Martínez había sido jefe de gabinete de Fernández Díaz primero y luego secretario de Estado de Seguridad, es decir, el número dos del Ministerio del Interior. Y entonces se entra en la casa, se coge el teléfono y, entre otras cosas, y se hace un clonado del teléfono. Y ahí se incorporan en un informe de asuntos internos, un informe de finales de abril, primeros de mayo del 2020, un informe, 262 páginas, donde se hace un análisis de todo el material que hay en el teléfono. Son miles de mensajes. ¿Y qué se hace entonces? En el informe de la Unidad de Asuntos Internos vienen comentarios sobre algunos de los mensajes. Por ejemplo, de Moncho, al que usted ha nombrado,
¿sí?
Yo le llamo Moncho, José Manuel Navarro, viene un mensaje de Paco Martínez donde le dice que el problema es suyo por haber confiado en María Dolores de Cospedal y en Mariano Rajoy, que le han traicionado. Pero no, en el informe de asuntos internos no hay más mensajes, por ejemplo, como los que han aparecido estos días.
¿Sí?
Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? El juez ha expurgado eso. El juez ha quitado esos mensajes y no los ha puesto en la nube. La nube es donde se ponen todas las informaciones del sumario. Algunas están secretas, otras no, se levanta el secreto del sumario y se pone en la nube para que las partes puedan defenderse en el juicio. Y el abogado de uno de los acusados, el abogado de Eugenio Pino, escribe, cuando el juez hace procesamiento, le dice que no está en la nube todos los mensajes que ellos necesitan también para defenderse. Y por lo tanto, sin esos mensajes no pueden defenderse. Eso lo dice Eugenio Pino. Pero eso queda expurgado. Eso queda expurgado porque se considera que en algunos casos pues hay comunicaciones de carácter privado, no solamente en relación al tema de Kitchen y en relación a la política, sino que hay muchos mensajes personales y por lo tanto hay una expurgación, pero hay una expurgación donde por razones de seguridad nacional, por razones de Estado, por secretos de Estado, se quita todo eso y eso queda escondido. Lo conocen el fiscal, lo conoce el juez es quien ha ordenado la expurgación, y por lo tanto, ese informe de 262 páginas de asuntos internos queda reducido a unos WhatsApps entre, si no me equivoco, entre Enrique García Castaño, que es uno de los imputados en Kitchen, que fue comisario y el responsable de OUCAO, que es un organismo fundamental en todo esto y en todo lo que tiene que ver con seguimientos, con intervenciones telefónicas y todo esto. Y entonces, esto, hay algunos mensajes en ese informe de asuntos internos entre Paco Martínez y Enrique García Castaño, hay un mensaje en relación a, como le decía, José Ramón Navarro, hay algunos mensajes con su mujer que tienen que ver con esto, y poco más. El grueso queda fuera, queda expurgado, queda oculto.
Pero, perdón, ¿y qué ho ha deixat fuera?
El juez.
Però de quin jutge?
Manolito Gafetas.
El de sempre, el que, del que vam parlar la setmana passada.
La setmana passada hemos estado en la línia.
Val, val. Sempre és el mateix, dic perquè sempre és el mateix. El portero.
El portero, el exactamente. El portero de la Operación Cataluña.
El mismo, el cancerbero.
Exactamente, el cancerbero respecto del PP, de María Dolores de Cospedal y todo esto. Y entonces él lo deja fuera. Y eso queda colgado, queda oculto. Ahora, cuando se ha levantado el secreto del sumario, ya se ha levantado hace mucho, pero sin embargo, a pesar de levantarse el secreto del sumario, eso no se conoce. Y ahora se ve que ha habido algún, no sé si algún descuido o lo que fuere, y lo han colgado en la nube. Al colgarlo en la nube, Tony, todos tienen acceso, todas las partes han tenido acceso. Y los tienen todos, y por lo tanto, aunque el juez haya retirado eso, ya no tiene ninguna importancia. Es un gesto vacío. Entonces ha quedado en evidencia toda la historia. La evidencia consiste en que en el año 20 se interviene el teléfono, se incauta el teléfono móvil de Paco Martínez, se sacan todos esos mensajes que son valiosos, se expurgan y quedan escondidos y no se sube la nube. Ahora ha quedado en evidencia todo eso porque el juez, no se sabe si el letrado de la Administración de Justicia los ha colgado porque se ha levantado el secreto del sumario, los ha puesto indiscriminadamente, la gente, las partes se han hecho con esos informes, y ahora el juez viene a decir que se echa marcha atrás porque tiene un impacto, porque son de secretos de la seguridad del Estado y todo eso. Entonces, ahora voy a la pregunta que usted me hacía. Moncho, ¿cómo?
José Ramón Navarro.
¿Cómo contesta a Francisco Martínez? Si usted lee todos los mensajes, yo los he leído, y hay muchísimos más, verá que el presidente de la Audiencia Nacional es sumamente cuidadoso, no lo puede escoger en una sola línea de frase que puedas decir, este tío aquí lo cogemos, lo tenemos trincado. No, quiere decir, es perfecto. Lo que quiere decir con esto, que al ser tan perfecto, ya no es creíble. Es decir, él es consciente que eso en algún momento puede hacerse público y que lo puede comprometer con Paco Martínez. Paco Martínez, que está desesperado, entre comillas, y que es un hombre relativamente débil, y que puede cantar en cualquier momento, esto ya vale para el futuro también, Tony, porque él está acusado y se le piden 15 años, y es una persona muy débil, de carácter, y se ha sentido solo, se ha sentido traicionado, lo que nos puede servir estos WhatsApps es para hacernos una pregunta elemental, fundamental. ¿Quién le daba o quiénes le daban la información que pedía Paco Martínez a Moncho José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional? Usted dice, bueno, ¿y usted cómo sabe que se la daban? Yo sé que se la daban. Yo sé que el juez García Castellón se la daba. Yo sé que el juez de Gea antes de Castellón, que precedió a Castellón en la pieza de tándem en la Audiencia Nacional, en el juzgado 6, se la daba. Moncho es un personaje que no ha tenido que hacer mucho para escalar a la Audiencia Nacional, ha estado en Tenerife, ha estado en el Tribunal Superior de Justicia, han estado en distintos puestos, y para la Audiencia Nacional el PP le ha ido a buscar. Es un personaje clave, clave. No del punto de vista jurisdiccional, pero sí del punto de vista de la información. Y la información que corre ahí es muchísima. Y por lo tanto, entre lo que Paco Martínez, entre lo que se dice ahí sobre las comidas que tienen entre ellos, que evidentemente serán más de las que dice ahí, con Vega Sicilia o sin Vega Sicilia, y todo eso, hay alguien en la Audiencia Nacional que nutre a Moncho de información. Y es por eso que durante un año, lo que sabemos ahora, el señor Paco Martínez le da la tabarra. ¿Por qué le va a dar la tabarra si no tiene esa información? Otra cosa es que en esa información no se la dé por los WhatsApps. Pero estamos hablando aquí de una historia que es acojonante, porque yo le acabo de decir que el juez conoce todo eso. Todo eso que sale ahora lo conocía en mayo del 2020, que los fiscales lo conocían. Fíjese lo que hacen los fiscales tras conocer el grueso del material. Piden en un escrito de 6 de septiembre del 2020 la imputación de Fernández Díaz y la imputación de Cospedal y la imputación de Ignacio López de Hierro. En otros términos, ellos valoran que todo lo que dice ahí, en ese teléfono, en un informe que tiene 54 páginas de la Fiscalía Anticorrupción, que con eso imputamos a Cospedal, con eso imputamos a Fernández Díaz, con eso imputamos a Paco Martínez, a Fernández Díaz, le piden al juez que le llame a declarar. Y efectivamente se le llama a declarar a Cospedal y luego se le llamará a declarar a los demás. Pero es muy relevante. ¿Qué hace el juez García Castellón? Esto es lo que hace la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué es lo que hace el juez García Castellón? ¿A quién llama a declarar unos días después de recibir este informe colosal? Aunque, como le digo, en el informe no está todo, solo una mínima parte. Pues a Dina Burselham. Llama a la ex colaboradora de Pablo Iglesias por el robo de su teléfono y arma la cortina de humo. Ese es el método de trabajo de Manolito Gafetas. Es decir, cortina de humo con Podemos, con Pablo Iglesias, con Dina Burselham, con Marta Flor, la abogada que dicen que estaba liada, mentira, falso, con el fiscal Estampa. Que todas las piezas estas se realimentan, Dina, que es la pieza 10, creo, junto con la situación de Estampa, se realimenta para crear esa burbuja notable que es los fiscales podemitas de la anticorrupción y el juez que defiende los principios y se aliga con los sectores más importantes de la derecha y sobre todo el PP. Entonces, no, eso es lo que hace el juez. Los otros le están pidiendo la imputación de Paco Martínez, de Cospedal, de
Jorge Fernández Díaz.
Fernández Díaz, y el juez dispara para otro lado. Ese es el sistema, el patrón de conducta tradicional de Manuel García Castellón. La portería consiste en eso.
Jo li preguntava sobre que demà hi ha aquest ple del Consell General del Poder Judicial, no sé, si hem d'esperar alguna resolució o no n'hi haurà cap. Al voltant del que dèiem del cap de l'Audiència Nacional, no?, que informava de totes aquestes converses a un dels acusats.
El problema consiste en que si te basas solamente
en las conversaciones de WhatsApp, no los puedes agafar.
De ahí no sale nada. Lo que tienes que hacer es ese es el envoltorio.
Yeah.
Lo que tienes que entrar es al fondo. Mm. ¿Y cómo entras en el fondo? ¿Con qué elementos entras en el fondo? La pregunta es quién le chivateaba.
Pero, perdón, pero vostè parlava de Manuel García Castellón, però aquest jutge, amb tot el que vostè explica i porta explicant des de fa molt de temps, no hi ha manera de... perquè fa tot un seguit de coses que són flagrants, no hi ha manera de fins i tot, no sé si de rebutjar-lo o d'apartar-lo o de destacar que està cohabitant o està... és a dir, que està fent, diguéssim, un acte del que seria... doncs, il·legal, és a dir, d'amagar proves, d'estar al costat, de tapar segons quin tipus de corrupció? Perquè aquest home no pot continuar al capdavant d'aquest cas.
Claro, el tema que usted plantea es un tema fundamental, porque los casos que él tiene entre manos son casos de un alcance actual y potencial tremendos. Entonces, de ese punto de vista, la pregunta es... ¿alguien realmente en el Consejo General del Poder Judicial va a investigar más que los WhatsApps la labor de García Castellón?
Eso es lo que le digo yo.
Ese es el tema. El tema no son los WhatsApps. Mm. No es si hablaron, si Moncho, el presidente de la Audiencia Nacional, hizo esto. Eso también hay que investigarlo. Pero aquí lo fundamental es que hay que investigar los temas de fondo de la instrucción. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hace 16 meses, el juez denegó la personación de la defensa de la familia de Pujol, de Pujol.
Sí, sí.
Se personó allí y presentó, digamos, quería estar parte del procedimiento por todo lo que tiene que ver con la causa de la familia Pujol. El juez denegó la personación. Le dijo que no había, que eso no tenía cabido allí. Bien. Presentaron un recurso de reforma ante el propio juez antes de ir directamente a la sección tercera de lo penal, a la apelación. Porque el recurso que ellos presentaron fue un recurso de reforma. ¿Usted quiere creer que hace 16 meses que no el juez no contestó ese recurso de reforma? En otros términos, no pueden presentar un recurso de apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Esto es grave, es gravísimo, por las razones que sea. A lo mejor no es culpa del juez, pero hace 16 meses que el juez no ha respondido y ellos no han podido ir a la apelación. Y cosas como estas, que son fundamentales, digamos, explican todo lo que es el retraso de la Operación Cataluña. La Operación Cataluña colgaba de una pieza que se llamaba Método 3, en el fondo, que era una denuncia de Paco Marco, el propietario y detective. Paco Marco, era una denuncia que presentó él porque le arrasaron la... entraron allí...